Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Les 9 i 5, les baixes temperatures nocturnes han mobilitzat aquests dies la unitat d'emergència social de la Creu Roja, que a través dels seus voluntaris reparteix d'obra d'abric i menjar calent a les persones que dormen al carrer o bé que ho fan en infrahabitatges. De fet, en els darrers dies, la Creu Roja ha atès unes 70 persones en 125 intervencions que han fet des de divendres a la nit i fins la matinada de dilluns, la darrera en què se'n tenen dades. Una tasca similar és la que du a terme l'entitat Ningú Sense Sostre, que periòdicament fa sortides per identificar aquestes persones i ajudar-les. En parlem aquesta hora, ho fem amb la presidenta de Ningú Sense Sostre, la Rosalia Morera. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Sí, bon dia.
Quantes sortides heu fet en els darrers dies?
Bueno, nosaltres des del 29 d'octubre estem fent sortides cada divendres. Anem fins a 7:45, fins a les 11:12, fins a la 1 de la nit hem estat així voltant. I tenim unes rutes que, a veure, pensa que al carrer hi ha unes 105 persones, no podem atendre, evidentment, un sol vespre a tothom, i tenim aproximadament unes 30 persones cada divendres. Llavors, ens tenim a part el menjador, que nosaltres tenim un menjador el divendres també a la tarda a Barberà 142, i donem menjar calent i també estem escoltant la gent les seves necessitats. I també tenim un roper que donem doncs, roba d'abric i bambes. A fora del que és el menjador també atenem a les persones les necessitats que tenen. També hem proveït d'estufa de gas, botar, veure si necessiten alguna cosa per cuinar, mantes, sac, coses de medicació també els hi hem pagat nosaltres. Vull dir, estem atenent a tot el que podem, però bueno, la quantitat de persones sobrepassa.
Mm-hmm. Clar, de fet, deies, fem aquestes atencions des del 29 d'octubre, no, amb aquestes sortides. No sé si les intensifiqueu ara que fa més fred.
No, estem fent el mateix. El pas és que nosaltres aquest servei ja l'estem fent voluntàriament. Nosaltres som una entitat tot de voluntaris i llavors el fem tot el que és l'època d'hivern fins al 30 de març. Tant si és operació fred com no, perquè ara mateix no està activada i ve fent aquest servei perquè fa prou fred. Vull dir que donem menjar calent i a part de la roba d'abric per poder atendre aquestes necessitats tan urgents que hi ha.
Deies que tenim identificades unes 105 persones. Sí. Aquestes 105 persones en algun moment o altre les heu pogut atendre o hi ha casos en què sabeu que estan vivint aquesta situació però no podeu fer aquesta atenció concreta?
Bueno, les hem atès esporàdicament, no sempre en la mateixa data, però sí que hem fet quan hem fet les rutes amb més cotxes, hem pogut abarcar a molta més gent i doncs, sabem on estan ubicats. I hi ha persones que estan vivint o amb naus o caixers, que no estan ben bé al carrer, i d'altres que sí. A veure, el que és les persones sense sostre estan ubicats, segons ETOS, en diferents categories, que és sense sostre, que estan vivint al ras, que aquí hi ha unes 41 persones, sense habitatge, que s'entén que estan en albergs, o persones sense llar, o institucions mèdiques, que aquí en tenim dues. Habitatge insegur, que són viure rellogat en cases de famílies, d'amics, desnonaments o en processos així d'execució hipotecària, aquí hi ha uns 22 persones. I habitatge inadequat, que és viure en caravanes, naus, amb caixers automàtics, amb habitatges així matificats, que aquí n'hi ha 40. A part de la gent que hi ha al carrer, nosaltres tenim una casa, bueno, dues cases d'acollida, que tenim acollides 14 persones. Vull dir que a part d'aquestes 105, la gent que tenim acollida a la casa són 14 més, i llavors tenim també pisos de seguiment d'aquestes persones que algunes no tenen ingressos. Tenim unes 40 persones nosaltres en total acollits.
Clar, no sé si podeu establir alguna mena de perfil, Rosalia, alguna mena de característica pròpia de la persona que es troba en aquesta situació.
Bueno, jo diria que són una persona d'uns 45 anys de promig, persona que no s'ha quedat sense feina, o perquè el negoci li ha anat malament ja en la primera crisi o en l'època de la pandèmia, o per problemes d'addiccions que llavors han perdut la feina i han perdut doncs, el matrimoni, estan separats i tot això, no? Però ja dic, hi ha molta gent que està en circumstàncies molt dures, vivint en cotxes o vivint al carrer o amb naus que estan totalment inadequades.
I de quina manera es fa aquesta atenció a aquestes persones? De quina manera busqueu mecanismes per ajudar-les? Com ho feu, Rosalia?
Bueno, nosaltres ho estem fent tot amb voluntaris. L'associació mateixa, tot el grup de la Junta són voluntariat. Vull dir, nosaltres no tenim cap remuneració i ja portem 8 anys ajudant a persones. Vull dir que el que fem, bueno, 8 anys, que ara farà 9 al mes de març, eh? Però nosaltres ens financem dels nostres socis i de donacions i amb això està tot completament doncs, dirigit a atendre aquestes persones sense sostre.
Però em refereixo, de quina manera feu aquesta atenció? És a dir, més enllà de com la financeu, no? Com és aquesta primera atenció? Què els pregunteu? De quina manera els ajudeu? Com ho podeu fer?
Vale, primer de tot el que fem és escoltar-los. Vull dir, aquesta gent tenen una falta de socialitat, doncs que no comuniquen. Normalment el que està sol pues, es troba molt sol i doncs, el que necessiten més que res, que és el que fem en el menjador i en el carrer, primer és parlar amb ells a veure quines necessitats tenen, com es troben. Quan veuen que ja els ofereixes doncs, menjar, carinyo, llavors ells t'obren a casa seva. Obre a casa seva vol dir la seva parcel·la del banc o del llit, del matalàs on t'estigui, bueno, allò és el seu, és on viu. I llavors un cop ja t'agafa confiança, doncs llavors ja els anem fent la revisió cada setmana.
Intenteu que sigui així, que cada setmana els hi pugueu fer alguna mena de revisió per veure si evoluciona o no la seva situació, no?
Sí, nosaltres anem cada divendres. Llavors, si hi ha alguna persona que a través de xarxa d'acció social que ens posem en contacte, perquè estem tots lligats amb les entitats, doncs veuen que poden fer un treball per ell individualitzat, doncs llavors ja el canalitzem. Hi ha persones que els hem tingut a casa, vull dir que ara al novembre i desembre hem entrat molta gent. I llavors, doncs, també, a través de l'acció social, anem fent un pla de treball amb aquestes persones, perquè el que volem és que ajudar-los perquè se'n puguin sortir. No tothom se'n surt, perquè hi ha persones que prefereixen, doncs, l'addicció és molt dura i prefereixen, doncs, el millor beure i no seguir un pla de treball ni unes normes, no? Això costa. Però hi ha persones que sí, que tenen interès, que volen fer-ho, s'esforcen, i realment després el premi és que els hi canvia totalment la vida.
Clar, no? I entenc que això també és una gran il·lusió per vosaltres, no? Em parlaves de la casa d'acollida, dels pisos tutelats, i també teniu el projecte EVA, no?, des de Ningú Sense Sostre.
Bueno, el projecte EVA, nosaltres el vam començar el 2019, tenim ara 3 famílies, i el que hem fet és el seguiment. No hem agafat més persones. El que hem volgut és que aquestes 3 famílies anar-la seguint i donant-li suport fins que elles es puguin independitzar pel seu compte. Cada família ara té una vivenda, que l'hem posat nosaltres de 2 famílies. La tercera família, afortunadament, serveis socials, va donar un pis d'urgència. Per tant, són 3 pisos. Però nosaltres seguim portant el suport de les 3 famílies. Tot i que Acció Social també hi ha l'apoio, eh? Vull dir, també hi ha la xarxa i també hi ha un treball en equip.
Per tant, també hi ha aquest suport multidisciplinar, no?, per poder tirar endavant els vostres projectes, no?
Sí, és important que totes les entitats de Sabadell estiguem en xarxa i anem tots a una, perquè la persona que està al carrer, primer de tot, la responsabilitat és d'Acció Social. Però si després una entitat li dona la dutxa, l'altra li dona l'esmorzar, l'altra li dona el dinar i l'altra el sopar, doncs podem atendre millor a una persona.
I al final suposo que una cosa molt important també és que una llar és molt més que quatre parets, no? També és aquesta sensació de seguretat que et dona quan entres a casa i tanques la porta, no? I entenc que
exacte.
Això és el que també intenteu oferir amb aquesta part
exacte.
Que deies tu de l'acompanyament emocional,
exacte.
No?
Exacte, aquest acompanyament personal quedaria esperada de la persona que està sola. Quan veu que hi ha unes persones que se'n preocupen d'ell, el que li canvia la mirada. Vull dir, això ja és una cosa increïble. Si després, a més, el tenim acollit a casa, també canvia d'un dia, al cap de dos dies el tornes a veure i ja es nota recolzat, s'ha trobat que torna, es pot tornar a refer, veu coses positives, està ja content perquè allà a la casa tots són una família. Vull dir, entre ells també s'ajuden, vull dir, és molt maco veure. I no ho dic per dir, vull dir, que això està passant. Llavors, pues, val la pena poder donar aquest pas.
I la situació que estem vivint ara, tu deies abans, hi ha gent doncs, que va caure en la crisi de 2008, d'altra gent doncs, que ha caigut en la crisi sanitària, no, de la pandèmia. Realment heu detectat això, que hi ha més persones al carrer ara mateix?
Sí, moltes vegades i ens trobem que anem donant... bueno, aquestes persones que estan dormint al carrer es mouen, vale? No estan allà sempre al mateix lloc. I ens trobes que hi ha persones que quan vas a portar el menjar veus el matalàs però no hi és, i trobes persones noves que venen d'altres ciutats, vull dir que es van movent d'un poble a l'altre per a veure qui li pot socórrer.
Per tant, sí que hi ha com una mobilitat, no? I en aquest sentit, quines sí. perspectives o quins objectius us heu marcat per al 2022?
Bueno, nosaltres no som una entitat petita, llavors, esclar, els meus objectius que ens hem marcat és poder anar mantenint aquestes 8 vivendes, poder assistir a totes aquestes persones, ja és amb menjar i amb tot el que elles tenen, les seves necessitats bàsiques, i amb els que estan realment al carrer poder seguir fent els divendres de repartiment i rutes, i si poguéssim tenir més cotxes i més voluntaris, poder doncs, atendre a més gent. Aquest seria el propòsit del 2022, seguir fent el que estem fent, consolidar-lo i ampliar-lo, si pot ser.
Rosalia Morera, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres. Moltes
gràcies. I Ningú sense sostre forma part d'aquest Pla Estratègic d'Acció Social en Exclusió Residencial Severa de Sabadell, un programa en el qual hi aprofundim ara, ho fem parlant amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Cortés, aquest Pla Estratègic d'Acció Social, en concret en l'àmbit de l'exclusió residencial severa, ara en parlàvem amb la Rosalia Morera, dèiem que un dels punts més importants és aquesta acció multidisciplinària entre totes les entitats que en formen part, no? Aquest és un dels punts principals d'aquest programa?
Sí, efectivament, és un dels punts forts no? i una de les eines que ens permet arribar més lluny, no? La feina que fem com a administració pública, però aquesta col·laboració constant amb altres entitats, en aquest cas el tercer sector, que cadascuna amb la seva especialitat, doncs, des de Creu Roja fins a Ningú sense sostre, passant també per Càritas o Actua Vallès, ens permeten fer aquesta atenció a les persones sense sostre.
Clar, en concret, estàvem parlant, doncs, ens deia la Rosalia, a l'entorn de 105 persones, no?, que estan detectades a la zona doncs, de Sabadell. Ella deia amb una gran mobilitat, no en unes condicions molt diferents, des de gent que dorm purament al ras fins a gent que està en el que ella considerava un habitatge inadequat, no? en un caixer automàtic, etc. Com es tracten situacions tan diverses i tan variades?
Doncs, com dius, això són doncs, tot el global, el còmput aquest de persones sense llar, dins de les quals hi ha les diferents característiques més específiques, no? les persones purament sense sostre, que sí que són les que viuen doncs al ras o, per exemple, en un vehicle o en un caixer, fins a les que viuen el que es considera un habitatge insegur o inadequat. Hi ha diferents vies per afrontar aquestes situacions i, per tant, sempre intentem adequar al màxim el recurs en aquestes persones, en el cas de les persones purament sense sostre, en els casos de temperatures extremes, no? l'operació fred que tenim ara mateix activada es tracta doncs, de poder fer aquest seguiment constant i proporcionar, encara que sigui com a mínim, doncs, aquests tapats calents i aquestes mantes en els dies que fa més fred, mentre no s'obri encara l'espai d'acollida. No? I tot això va vinculat doncs, a poder detectar aquestes persones, intentar vincular-les, sigui a l'entitat o sigui a l'administració municipal, i d'aquí intentar generar, si es pot, doncs, un pla de treball, si ho accepten, i si no, com a mínim, doncs, poder-ne fer un seguiment per si en algun moment es detecta alguna situació de risc social o inclús de salut molt greu, doncs poder-hi donar resposta.
Clar, hem parlat moltes vegades amb vostè d'aquest tema, hem parlat doncs, de si els albergs han de ser temporals o no han de ser temporals, hem parlat de l'aposta pel Housing First, per exemple. En aquest sentit, en el Housing First, algun abans que estigui previst en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, d'incorporació de nous espais?
Per ara no, perquè es tracta d'incorporar un habitatge o habitatges amb una sola habitació en aquest cas, i per tant estem pendents d'alguna incorporació dels habitatges que estem comprant per tanteig i retracte, al marge que sí que estem treballant doncs, la possible incorporació d'algun pis destinat a projectes més de compartir, no tant Housing First, sinó algunes fases prèvies, destinats segurament a persones més joves que estan en situació de sensellarisme i que per tant sí que permet doncs, aquesta possibilitat de compartir pis, evidentment doncs, amb una intervenció socioeducativa darrere.
Per tant, sí que estan a la recerca d'aquests espais, no? També s'ha contemplat, aprofitant que és regidor d'habitatge, li ho pregunto, en aquests nous habitatges que es volen construir a la ciutat, no? En aquests habitatges doncs, de lloguer protegit, en aquest cas doncs, també s'està contemplant de destinar alguns habitatges a aquestes funcions?
Es contemplen tots els programes, tot i que, evidentment, es prioritzen els d'habitatge protegit en aquestes noves promocions. I, sobretot, aquests temes d'emergència social, tant pel que fa als habitatges destinats a la mesa com per aquests programes més específics, intentem donar-hi sortida amb habitatges que ja tinguem o amb les adquisicions a través del tanteig i retracte, perquè entenem que els calendaris són més curts i que, per tant, no vinculem no, la viabilitat o l'ampliament d'aquests projectes a la finalització d'una promoció doncs, que les primeres estaran acabades el 2020 a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent. No? I, per tant, intentem donar-hi resposta en altres vies, com és l'adquisició per tanteig i retracte o la cessió per part d'altres administracions.
Parlant d'aquesta situació actual, no? Avui repassàvem l'operació fred, o si més no aquest mecanisme doncs, que es posa en marxa quan les temperatures baixen de forma espectacular, no? I aquesta operació fred que està latent, diguéssim, durant tot l'hivern i que és un procediment doncs, que es desenvolupa quan la situació és més complexa, no? Quan tot plegat es complica. En aquests moments, en aquesta plena setmana dels barbuts amb aquest fred, estem així, no? Estem amb l'operatiu de l'operació fred en marxa al màxim.
El que tenim activada ara, des del divendres, és, diguéssim, la fase preventiva de l'operació fred, que és la que contempla la sortida cada nit, cada vespre de les UES, a les unitats d'emergència social de la Creu Roja, i per tant, doncs, per fer aquests recorreguts de les rutes que ja tenim detectades, no? Per tant, aquestes persones més vulnerables poder fer la comprovació de com estan i proporcionar-los àpat calent i mantes, i també la possibilitat de detectar persones noves. No? Això es complementa doncs, amb les sortides habituals que fan dijous i divendres a Toalles i Ningú Sense Sostre, i evidentment doncs, dimarts i dimecres, que també fa de manera ordinària Creu Roja. No? I per tant, de moment estem en aquesta fase preventiva, sense tenir les dades d'ahir al vespre, no? Des de divendres s'havien fet un total de 125 intervencions, amb un còmput de 70 persones no? que s'havien atès en algun moment. Per tant, alguna d'aquestes persones s'havia atès més d'una vegada per la seva situació i també s'han fet doncs, un seguit de deteccions noves al voltant de 3 o 4 persones que no teníem ubicades i que, per tant, incorporarem en les rutes de seguiment.
En aquest sentit, regidor, què ha de passar perquè es posi en marxa aquest servei d'alberg d'on les instal·lacions de Creu Roja perquè es doni aquesta opció de tenir aquests albergs per quan, fins on han de baixar les temperatures, per dir-ho d'alguna manera?
Doncs el que tenim marcat en el protocol de l'operació fred, que com sabeu el tenim treballat amb la policia municipal i amb aquestes quatre entitats que mencionava abans, que són Creu Roja, Càritas, Ningú Sense Sostre i Actua Vallès. Aquí es marquen una sèrie de criteris a l'hora d'activar-ho i els diferents moments on es pot activar. Com deia, tenim la fase preventiva aquesta, que és dels 3 als 0 graus, i després doncs, es pot activar en els moments en els quals s'activa el pla Neucat per part del CECAT o els plans Bencat o Inuncat, o en el cas de que amb la previsió meteorològica del Meteocat hi hagi una previsió de temperatura de persistència, diguéssim, de temperatures de 0 graus o inferiors. Val? I, per tant, de moment, la previsió el que ens dona és aquests entre 3 i 0 graus i per això estem en la fase, diguéssim, preventiva.
que està clar que s'ha d'establir algun límit, regidor, i s'ha de posar alguna frontera en alguna banda, però amb el fred que està fent aquests dies, no? Sembla difícil no entendre que realment no s'estigui en aquest màxim de l'operació fred. Ja imagino que s'ha d'establir alguna mena de barem, però no sé si això també pot ser fruit de reflexions de cara a pròxims anys, per allò de dir, ostres, encara que no estiguem per sota de 0 graus, no? Les temperatures són molt i molt extremes, no?
Sí, de fet, això és una discussió que tenim tant a nivell tècnic, no?, aquí dins de la casa, com també amb les altres entitats. De fet, ja hem anat incorporant canvis en aquest protocol. Abans, formalment, no existia aquesta possibilitat de que de moto propi ho poguéssim activar per temperatures per sota dels 0 graus. Hem intentat reforçar al màxim doncs, aquesta part més preventiva, en el cas doncs, que no hi hagi cap prealerta o alerta per part del CECAT activada. I, a més, doncs, també s'ha establert de manera ordinària aquestes sortides dimarts i dimecres de la Creu Roja, dijous actua, i divendres de ningú sense sostre, a banda d'ampliar doncs, els possibles recursos a activar. El que sí que és important és això. En primer lloc, és un protocol i que, per tant, hem d'intentar que sigui el màxim d'objectiu possible. No? I, per tant, que sigui clar quan s'activa, quan no s'activa i per què es fa i per què no es fa. I també els recursos que hi aboquem, no? Perquè aquí darrere, evidentment, doncs, hi ha molta feina municipal, però també molta feina de les entitats, i en aquest cas, especialment de Creu Roja, que és qui ha d'assumir doncs, la part de les sortides o la part de muntar l'espai d'acollida. No? I, per tant, en aquest sentit, també hem de tenir en compte això i, evidentment, doncs, valorar si han d'abocar més recursos o no per poder-ho fer, per poder-ho fer funcionar.
Per tant, de moment aquest hivern s'ha aplicat en algun cas aquest dispositiu més extrem?
Per ara encara no hi ha hagut cap moment on s'hagi hagut d'activar.
Recordem també que aquest espai d'alberg s'ha habilitat en un local que s'ha dit la companyia d'aigües de Sabadell, no? Hem canviat aquesta situació també ha canviat respecte a l'hivern passat.
Exacte, hem tornat al model d'abans de l'hivern passat, que va ser molt excepcional per tota la situació de la Covid, en la qual el que es feia és disposar d'un espai modular, diguéssim, que s'activava i s'habilitava en el cas que fos necessari.
Per tant, doncs, tot a punt per si calgués, no? Entenc, posar en marxa aquest dispositiu, aquest local cedit per la companyia d'aigües de Sabadell. Deixi'm que, aprofitant que parlem amb vostè, li demanem per aquest bo de 250 euros mensuals d'ajuda al lloguer que aprovava aquest dimarts el Consell de Ministres. Què li sembla aquesta mesura?
Em sembla una bona notícia, una bona mesura que hem de veure doncs, com es fa efectiva i com contribueix a facilitar l'accés dels joves a l'habitatge. Que evidentment ha d'anar lligat amb algunes mesures, com ja s'han activat o com ja estan previstes en la futura llei d'habitatge, de control d'augments del lloguer i de rendes, no? Perquè aquest bo jove no es converteixi en una excusa per incrementar més els lloguers. I, per tant, amb aquestes mesures de control entenem que pot ser una primera passa per facilitar o per començar a establir més mesures per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge, sense oblidar que no només es tracta d'aquests bons, no? Es tracta doncs, també d'ampliar el parc públic d'habitatges i, per tant, també contribuir a baixar els preus públics perquè, al final, tot el públic objectiu, tant els joves que estan per sota del llindar de renda que marca aquest bo com els que estan per sobre i que poden continuar tenint dificultats, tinguin l'opció d'accedir a un habitatge digne i de construir el seu projecte de vida.
I en aquest sentit, creu que aquesta ajuda doncs, facilitarà aquesta emancipació dels joves, que és clarament un dels reptes pendents?
Sí, efectivament. Com deia, pot facilitar doncs, aquesta emancipació i la possibilitat de construir el projecte de vida. No, no oblidem que les recomanacions són que el lloguer no hauria d'ocupar més d'una tercera part dels ingressos o del sou d'una persona o d'una unitat de convivència i, per tant, en un context de sous baixos i precaris, aquesta ajuda pot contribuir a fer que, doncs, que aquest lloguer no superi el 30%. Això també importa doncs, una reflexió que és molt més de fons, que aquest problemàtic d'accés a l'habitatge no la solucionarem només doncs, amb la nova llei, amb aquest bo o construir més habitatge, que és evident que hi contribueixen, però hi ha un problema de fons, no? Tota una qüestió de fons, que és doncs, com millorem les condicions laborals i salarials de les persones joves per poder doncs, estabilitzar la seva situació i construir el seu projecte de vida.
Doncs de tot plegat hem parlat amb el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Gràcies per haver atès la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.